RAC+1 presenta Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya amb Xavi Alujas. A Quilòmetre Vertical coneixeràs històries particulars, reptes personals, esports, natura i aventura.
Va ser dur perquè vaig estar 10 dies sol a temperatures molt baixes, menys 15, menys 20, però em vaig mantenir fort.
La muntanya és la gran protagonista a Quilòmetre Vertical, per aprendre a gaudir-la i respectar-la.
Les experiències serveixen com a aprenentatge.
Quilòmetre Vertical, el podcast sobre esports de muntanya a RAC+1. Escolta-la a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb la col·laboració de Komoot, l'aplicació mòbil per a la navegació i planificació de rutes.
RAC1, tots som 1.
El 7 és un número que a tothom li agrada, perquè molta gent surt de la feina a les 7 i demana una Moritz 7. Això amb altres números no passa. Passa amb el 7 de Moritz 7. Vaja, que ja els agradaria els altres números ser com el 7. Moritz 7, un sabor bestial.
Si són les 7, això és Islàndia.
A RAC1, Islàndia, amb Albert Om.
Avui a Islàndia és divendres, tenim moltes coses. La Carol Saliner, per exemple, una de les dones 10, ens farà una guia ràpida per entendre què és una coronació com la que demà hi haurà a Londres i que tindrà enganxades a la tele milions de persones a tot el món.
Jo una coronació no l'he viscuda, però en canvi sí que vaig ser present al casament del príncep Guillem i la Kate Middleton. Allò...
Sí, t'hauria agradat que t'haguessin enviat demà, enviada especial de RAC1.
Encara hi som a temps.
Sí, home. Bé, de moment, escolta la guia ràpida per entendre què és això d'una coronació. Ho sabrem a partir de les 8 amb la Carol Saliner. Abans vindrà l'escriptora Anna Pazos amb un llibre que m'ha fet disfrutar molt aquests dies, que es titula Matar el nervi. L'Anna, que ara té 32 anys, i explica les aventures que va viure per mig món entre els 20 i els 30. Aventures amoroses, sexuals, algunes perilloses, extremes, viscudes també per generar records i per matar el nervi vital. Això serà a partir d'un quart de 8. I per començar, la història de quatre persones de Manresa que fa 35 anys que no veuen dos dels seus germans.
Les podria dir moltes coses, ¿vale? Que han crecido un montón, porque todos hemos crecido, nos hemos echado mucho de menos. Y dónde han estado, qué han hecho, cómo les ha ido, si han rehecho sus vidas, que los hemos echado mucho de menos. Eso sí se les puede decir, que realmente los hemos echado mucho de menos.
Té quatre persones, perquè són quatre, dos nois i dues noies, els que apareixen en un documental, el Zòrrit, que ha estat seleccionat pel Festival Docs Barcelona i que desenterra aquest cas 3 dècades després. Això va passar al setembre de 1988, quan dos germans de 5 i 17 anys, l'Isidre i la Dolors, van desaparèixer de la nit al dia de l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. La família, a dia d'avui, han passat 35 anys, som el 2023, i continua sense saber-ne res. Els directors d'aquest documental, Ferran Orenya, bona tarda.
Bona tarda.
Marc Solanes, bona tarda.
Bona tarda.
Li explicava abans, en parlàvem amb el Marc també, que dic, hosti, que és un cas que és un cas molt greu i jo no n'havia sentit a parlar mai.
Sí, sí, és un cas que quan parles amb gent que va viure durant aquella època i gent que se n'hauria d'haver enterat, a més, bueno, la desaparició de dos nens en un hospital és una cosa que corre. I parles amb la gent i la gent no en té ni idea. Llavors, això és una de les coses que ens va esperonar a iniciar aquest projecte.
Per què creus que ha passat això? Diguem que ha passat una cosa tan greu fa 35 anys en un hospital a Manresa i molta gent no n'havíem sentit a parlar.
Jo crec que és un tema de segregació social. És a dir, era una família amb 15 fills, era una família molt pobra, en una barriada de Manresa, pensem en la Manresa dels anys 80, era una Manresa complicada, i a més si vivies en una barriada de les afores, com ho feien ells a la Fàbrica Vermella a Sant Pau, era doncs encara una zona més conflictiva. I doncs jo no sé si va ser una conxorxa o no, però tant mitjans de comunicació com policia com jutges van deixar el cas arraconat i ho van aconseguir, perquè és el que parlàvem, ningú en sap res avui.
Clar, vosaltres sou joves, tu quants anys tens, Marc?
Jo 30.
30, tu Ferran...
34.
34. Ferran, tu em havies sentit a parlar d'aquest cas?
No.
No, eh?
No, no, mai.
I com t'arriba aquesta història?
Vaig descobrir aquest cas amb una notícia que era del diari de La Razón, que parlava d'aquest cas fa 2 anys, i a través d'aquesta notícia vaig descobrir altres articles, per exemple, hi ha una de La Vanguardia, i vaig descobrir un llibre que era el Te buscaré mentres viva, del Paco Lobatón, que parla dels casos que més li van marcar la seva carrera professional. I el segon cas que parlava era el cas dels Lorrit. I bueno, a partir d'aquí pues, ja vaig posar en contacte amb la Aiciar, que era l'advocada de la família, que és qui ho porta ara, i ja vam començar a parlar amb la Mari Carmen, que era una de les germanes.
Aquests són Isidre Pires Orrit, de 5 anys, i la seva germana Dolors, de 17, que el dia 5 de setembre van desaparèixer de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa, on Isidre estava internat a causa d'una infecció a la boca.
El pare d'origen portuguès havia mort pocs mesos abans de la seva desaparició. Cap empleat de l'hospital va veure marxar els germans ni sols ni acompanyats.
Aquest és el cas més antic de menors desapareguts que queda per resoldre a Catalunya, i la policia assegura que no en té cap pista. La família creu que són en poder d'algú, potser en mans d'un familiar, però cap de les seves gestions ha donat fruit.
Clar, aquí hi ha una pregunta que se la poden estar fent ara mateix tant la gent que havia sentit a parlar d'aquest cas com els que no, que és què va passar, per què van desaparèixer, Marc? Una pregunta molt senzilla.
Doncs és una pregunta que encara no tenim resolta.
És molt fort, és molt fort. Clar, encara 35 anys després encara no se sap, desapareixen de la nit al dia dos germans, un que estava ingressat que tenia 5 anys i una germana que l'havia anat a veure, havia estat fent-li companyia amb ell de 17 anys, i ningú sap 35 anys després on han anat a parar, si són vius, si són morts, si estan vivint en un altre país, si estan vivint aquí, en fi, ningú sap res del que va passar. La primera incògnita, per començar pel principi, és què hi feia aquest nen ingressat, perquè segons expliqueu en aquest documental, El Zòrrit, que s'estrena molt aviat al Docs Barcelona i també es podrà veure Filmin, és que, teòricament, no havia d'estar ingressat aquest nen pel que tenia, no?
De fet, l'ingressen el 12 de setembre per una estomatitis a la boca. Aleshores, pues, bueno, la recepta del metge era dieta blanda i en principi amb això ja podia anar cap a casa. Però, bueno, el metge decideix ingressar-lo i aleshores està 2 nits assonyant de Déu i a la tercera nit és quan desapareix, de la matinada, és a dir, del 4 al 5.
També hi ha un canvi d'habitació,
sí,
entremig,
la nit abans, sí.
Primer està compartint habitació, sí, amb un altre nen i després està sol, no?
I després està sol, sí.
O sigui, la nit que desapareix està sol.
Sí, el van canviar una habitació i el van posar una habitació que estava sol.
I aquella nit, a més, hi ha una festa d'aniversari del personal sanitari, no?
Sí.
És a dir, tots els sanitaris, d'alguna manera, estan en la mateixa habitació celebrant l'aniversari,
sí,
d'un d'ells.
De fet, vam aconseguir contactar amb el pare del nadó, que era la persona que va declarar això. Vam aconseguir donar amb ell, i de fet, el documental apareix, hi ha una veu que ho explica, i ell comenta això, que quan surt de l'habitació, perquè ell truca diversos cops perquè vingui algú a canviar-li la medicació al seu fill, no ve ningú, i aleshores ell surt al passadís i no es troba ningú a la planta, i va seguir sent un soroll i el va seguint fins que troben una habitació als mesos que estan celebrant una festa.
Per tant, tenim un ingrés més o menys dubtós, diguem, d'una cosa que potser es podria haver resolt sense ingressar aquell nen a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa, 2 nits compartint habitació, la tercera nit, o tercer dia, diguem, el canvien, i és aquella nit en què hi ha una festa a l'hospital en què desapareix el nen que està ingressat i la germana que té 17 anys. La família quan ho sap, això? És a dir, quan els arriba la notícia que aquell fill que tenen ingressat ja no li tenen i que la germana que s'hauria d'haver quedat allà a fer nit amb ell tampoc hi és?
La notícia els arriba, de fet, directament per la policia, perquè com en tots els hospitals hi ha entorns en els que es fan les revisions d'habitacions per donar la medicació o el que s'hagi de fer, llavors en la revisió de les 7 del matí la infermera se n'adona que ja no hi ha ningú. Què fan des de l'hospital? Trucar a la policia, i és la policia la que va a casa de la mare d'aquests nens a comunicar la notícia que els seus fills no són a l'hospital. No que han desaparegut, sinó que no són a l'hospital. Llavors és aquí quan la mare diu, no pot ser, és impossible, el meu fill porta 3 dies ingressat a l'hospital i aquí no hi és. Per tant, digueu-me vosaltres on és, no? I doncs tota la família es posa mans a l'obra, comencen a sortir amb cotxes a patrullar a Manresa, a posar cartells i a buscar-los de forma embogida.
Clar, explica el documental, un dels germans que fins i tot arriben a anar fins a prop de la Jonquera, sí, diguem, perquè clar, imagineu aquella època, ara es podria haver fet un tuit a través de les xarxes, no, Instagram, sí, el que sigui, no, dient que han desaparegut aquests, les fotos, doncs això ho fan amb cartells que s'imprimeixen i els van penjant per tot Catalunya fins a arribar a la Jonquera, per si algú avisa aquells dos germans. Clar, un nen de 5 anys és difícil que surti sol de l'hospital, però hi ha una germana que en té 17.
Sí, però clar, aquesta germana té 17 anys, però no és un adolescent. És a dir, no és el que pensem en una persona de 17 anys. Estem parlant d'una noia que pel seu perfil tenia dificultats d'aprenentatge. Estem parlant d'una noia molt introvertida, una noia que no es relacionava amb ningú, que no tenia apenas amics, no tenia parella. Era molt complicat que aquesta persona hagués decidit per pròpia voluntat marxar de l'hospital en companyia del seu germà.
Per tant, a partir d'aquí es va estrenyant una mica el cercle i pot ser que hagin marxat amb algú d'aquell hospital o pot ser que no n'hagin sortit vius, no? Encara pot ser les dues coses, no?
Totalment. De fet, hi ha dues teories principals i una és que els substreuen de l'hospital, que algú va a l'hospital i rapta aquests dos nens, i l'altra teoria és que no arriben a sortir mai de l'hospital perquè quan els gossos, 2 setmanes després, recordem que triguen 2 setmanes a portar-los a l'hospital, imagineu en 2 setmanes el rastre, com deu estar?
Gossos policia, no?
Gossos policia, de la Guàrdia Civil. El rastre, segons els gossos, s'acaba a la porta d'urgències. És a dir, més enllà de la porta d'urgències no hi ha rastre dels nens. Per tant, segons aquesta investigació, els nens no han sortit de l'hospital.
Què hi diu l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa?
L'hospital, primer de tot, va tractar la família de forma estranya, perquè ells, quan van a l'hospital, quan se'ls comunica la notícia i van a la porta i pregunten pels nens, a l'hospital els diu que això no és una presó i que la gent pot entrar i pot sortir. Però recordem que estem parlant de 2 menors d'edat. És a dir, imagineu-vos que vosaltres, el vostre fill menor d'edat desapareix i us donen aquesta resposta. I després un dels metges d'urgències que els havia acceptat, que havia fet l'ingrés de l'Isidre, els diu que ell se n'ha d'anar de vacances a Turquia i que no pot atendre la família en aquell moment, que són coses de nens i que ja arribaran.
Això és el que els diuen en aquell moment, però han passat 35 anys, que és quan vosaltres decidiu a fer aquest documental que es diu El Zòrrit, aquest cas que passa a Manresa la nit del 5 de setembre de 1988, per tant, al cap dels anys, diguem, ara què hi diu l'hospital?
No han dit res més.
Vosaltres heu intentat parlar més, sí, perquè el documental al final poseu...
Sí, hem tractat de parlar diversos cops amb l'hospital, sempre, bueno, demanàvem pel departament de comunicacions, ens deien que ens passaven, després finalment no es passaven, al final, després de molt insistir, ens donen un correu electrònic, fem tot un correu, expliquem el documental que estem fent, l'opinió crítica que hi ha cap a l'hospital, de part de la família, que si volen, ja, si no volen donar una entrevista, si ens volen fer algun tipus de text, alguna cosa, alguna declaració, i no, mai es van contestar. Però bueno, ja m'imagina que no ens contestarien perquè si tampoc hi ha contestat a la família durant tants anys, tampoc, també era raro que ara vinguéssim nosaltres i sí que decidíssim parlar amb nosaltres.
Déu-n'hi-do, això d'una banda. De l'altra, la tesi, que deies Marc també, l'altra tesi és que se'ls hagués endut algú i durant molt temps sembla que, diguem, tot s'encamina a pensar que la família del pare, aquesta família portuguesa, no? El pare, recordem que es havia mort un parell de mesos abans, em sembla, no? Que passés
dos mesos,
això.
2 mesos abans.
És la gran sospitosa, no? Que se l'hagi endut la família del pare.
Sí, de fet, la teoria que recolza el detectiu, que és el detectiu Oliver, que és el detectiu que contracta la família, aquí també hi ha un caminet una mica espinós perquè part de la família diu que se li paga, part que no, però bueno, també fa molts anys d'això i els documents no acaben d'estar clar. Però la teoria del detectiu és que la família paterna rapta els nens per donar-los una vida millor fora d'aquella família, perquè amb la mort del pare no podran tenir una vida normal. Llavors, és aquí on comença a incidir i és a partir d'aquí on comença a investigar qui són les persones que l'han raptat. De fet, fins i tot al sumari es recullen declaracions de, segons el detectiu, que a l'hospital hi ha una persona que escolta com els tiets, és a dir, com els germans del pare difunt, parlen d'emportar-se els nens de l'hospital per donar-los una vida millor.
Això no s'ha pogut comprovar mai, fins al punt que vosaltres aneu a Silvares l'any passat, que és el poble de Portugal d'on ve la família del pare, i parleu amb tothom allà, i ningú recorda que l'any 88, diguem, arribessin 2 nens a, sí, en aquell poble, no?
Sí, sí, ningú recordava ni que s'hagués produït una adopció en aquells anys, i ningú va veure tampoc s'havien ensenyat les fotografies dels nens, ningú els va poder reconèixer. A major que en un poble tan petit com Silvares, si haguessin arribat 2 nens petits, algú els hauria reconegut. És a dir, ha sigut bastant estrany.
Vamos a comenzar y lo haremos precisamente por esta historia que nos sitúa en Manresa. Algunos años atrás, cuando desaparecen esos 2 hermanos.
És la veu, molts ho heu reconegut, no? La veu clàssica del Paco Lobatón, que va presentar aquell programa a Televisió Espanyola, Quién sabe dónde, poseu imatges també d'aquest programa. De fet, aneu a parlar ara amb el Paco Lobatón perquè expliqui quins records té d'aquell cas, però aquell dia a plató hi ha la mare, no? Hi ha la mare dels dos germans, de l'Isidre i la Dolors, de 5 i 17 anys, que desapareixen d'aquest hospital de Manresa, i una germana també sí. És allà, no? Ni amb Quién sabe dónde s'aclareix res, tampoc.
Ni amb Quién sabe dónde s'aclareix absolutament res. És a dir, recordem que Quién sabe dónde tenia unes ràtios de, com a mínim, descobrir què havia passat amb les persones molt altes, i els Zorrit és un d'aquells casos que tal qual entra, tal qual surt. És a dir, és que ni amb el programa, ni després crec que també van al programa el Julián Lago, ni en les diverses aparicions mediàtiques que fan, acaben descobrint absolutament res. És a dir, és que és un cas en el qual 35 anys després tenim exactament el mateix.
Hi ha una vegada que van a Mediaset, em sembla, a Telecinco, i arran d'aquella aparició un testimoni es posa en contacte amb Telecinco, i vosaltres heu recollit també aquest testimoni.
Sí.
Qui és aquesta persona i què diu referent a aquella nit?
Aquesta persona és un home de Manresa que ell estava cuidant el seu germà també, que estava ingressat a l'hospital, Sant Joan de Déu, i ell el que declara és que va escoltar un soroll, es va sumar al passadís i va veure com una persona vestida de metge s'emportava a la Dolors, que la va pujar a una cadira de rodes, li va posar en el seu regazo, li va posar a l'Isidre i se'ls va emportar cap a l'ascensor. Aleshores, ell va anar darrere d'aquesta persona, va seguir-los fins a la soterra, bueno, fins al sòtano de l'hospital, i bueno, el que declara és que va veure com van matar els dos nens.
O sigui, arriba a declarar això,
sí, eh? És el que declara, sí.
Clar, aquest testimoni, no sé si vosaltres li doneu credibilitat o no, i quina credibilitat li ha donat la família, això, però...
La família, al final, recordem que és una família molt gran i també està dividida en les possibles teories del que els ha passat. Hi ha familiars que creuen que se'ls han portat encara a la família del pare, com és el cas de la mare, i hi ha familiars que creuen que ha estat a l'hospital. Aquest testimoni, hi ha una part de la família que li dona recolzament. Nosaltres, evidentment, l'hem hagut de posar com a font perquè, al final, és una persona que afirma haver vist com la Dolors i l'Isidre surten de l'habitació, se'ls emporten cap avall i els estiren en dues camilles morts, i afirma estar el mateix dia. No hem trobat documents que confirmin que ell estava allà, però al final ell estava acompanyant un germà seu, per tant, queda també una mica en entredit.
Per què? O sigui, quan dius que podrien haver mort a l'hospital, quina seria la finalitat d'això, eh? Posats a especular, diguem, no? Quina seria la finalitat de que no haguessin sortit de...
Bueno, el que és, diuen alguns dels familiars, potser és tràfic d'òrgans. És a dir, el que alguns sustenten amb que potser volien... I, bueno, i al final, a veure, el que sí que és evident és que la persona que volien era l'Isidre. Això està clar, perquè al final que estigués la Dolors o no aquella nit no ningú sabia, perquè es fa un canvi d'últim moment, és a dir, només ho sabia la família. La cosa també és veritat que potser van aprofitar el moment que estava la persona més vulnerable amb l'Isidre, perquè potser si miras el perfil de la resta de germans i de germanes, t'adones que la Dolors al final era la persona més vulnerable.
I volien l'Isidre, per què?
Volien l'Isidre, bueno, perquè al final era el petit.
El nen. Però per donar-lo en adopció o per...
Sí, hi ha els que diuen que van ser tràfic d'òrgans i altres que diuen que va ser una adopció il·legal, evidentment.
Marc, tu creus que després d'haver treballat tot el que heu treballat amb aquest documental, que recordem es presenta el dia 19 dins del Festival Docs Barcelona, on hi ha una programació que val la pena que mireu, perquè hi ha coses molt, molt interessants al Docs Barcelona, també es podrà veure Filmin. Després d'haver-hi treballat tant amb aquest documental, Marc, tu creus que mai arribarem a saber què va passar amb aquests dos nens que van desaparèixer la nit del 5 de setembre de 1988 de Sant Joan de Déu de Manresa?
Jo, mentre fèiem el documental, sempre tenia l'esperança de descobrir alguna dada important nova i, per tant, alguna pista sobre on eren. No tenim encara res en clar sobre on són, però jo crec que amb la publicació d'aquest documental, i això és una esperança meva, algú parli, perquè dintre d'un hospital hi ha molts treballadors i moltes persones que poden veure, fins i tot fora de l'hospital, i que s'animin a parlar i que s'animin a dir el que sàpiguen, perquè algú sap què és el que va passar. D'això no estic segur.
No ho heu pogut demostrar amb el documental. Hi ha un punt de frustració, o preguntat d'una altra manera, què demostra aquest documental si no ha pogut trobar els dos nens?
Recordem que no és un documental de desaparicions a l'ús. És a dir, nosaltres no hem volgut fer un documental sensacionalista sobre la desaparició de dos nens. Nosaltres hem volgut fer un retrat d'una Manresa conflictiva, un retrat d'una Manresa convulsa, un retrat de què passa amb una família tan segregada com era la dels Orri. Recordem que van arribar a ser la família més nombrosa de Manresa, així apareix reflexat el Regió 7, que els ha fet un reportatge especial amb ells.
Clar, perquè era un fill cada any, que anava a
néixer. Era un fill cada any, exacte.
Excepte l'Isidre, no? L'Isidre,
sí. L'Isidre veu un final... Un baron de 3 o 4 anys, sí.
De rebot, i per això segurament sí. Era el... Si el volien per adoptar, no? Era el nen perfecte, en aquest sentit.
Exacte. Era el Carmeleta, a més, perquè va venir sense esperar, sí que va ser, i tota la família estava volcada amb ell. El que et comentava, al final és un retrat social sobre una Manresa concreta, i el que volem és denunciar el que ha passat amb aquesta família, tant a nivell mediàtic com a nivell policial, com a nivell judicial, i que es faci justícia d'una forma o d'una altra.
Doncs aquesta és la feina que han fet el Marc Solanes. Marc, moltes gràcies. Ferran Orenya, també moltes gràcies. I que podreu veure això, recordem, el Docs Barcelona el dia 19 de maig. Avui en parlem aquí, també a Filmin, els Òrrit. És el títol d'aquest documental. Dos germans de 5 i 17 anys, l'Isidre i la Dolors, que van desaparèixer d'aquest hospital i mai més n'hem sabut res. 7 i 20, ara tornem.
Islàndia, amb Albert Ong.
Són passades les 7, les 6 a les Canàries. I l'hora que triïs és bona per prendre's una Moritz 7, perquè encara que soni més guai demanar una Moritz 7 a les 7, si en demanes una a les 6, també t'agradarà. Moritz 7, un sabor bestial.
Carrefour fem 50 anys i ho volem celebrar amb tu amb ofertes especials cada dia. Fins al 7 de maig tens la gamba grossa 20-30 peces per quilo a 8 euros amb 49 al quilo. I l'oli d'oliva La Masia, garrafa de 5 litres, a 4 euros amb 99 al litre. Vàlid a Carrefour, Carrefour Market i Carrefour Pones. Carrefour, 50 anys creixent junts.
Ametller Origen omple el cistell de fruita i verdura de temporada i de collita pròpia al millor preu. Faves, pèsols, maduixes, raves, directes dels nostres camps. Som pagesos en origen i en essència. Ametller Origen.
Mundo Deportivo i One 16 presenten The Paddle Cup by Cupra, el teu circuit nacional de pàdel amateur. 8 seus i un màster final. Primer torneig al Cercle Sabadellès del 15 al 21 de maig. Inscriu-te a thepaddlecup.com amb el patrocini principal de Cupra i el patrocini de Wilson. NTT Data, Intimissimi Uomo, Mau, Adeslas, Danone i el Com Viajes.
El Marc ha fet 15 anys i és un crac del futbol. Acaba de guanyar el seu primer campionat important i li ha regalat la seva medalla a la Núria, la seva mare. Probablement els millors regals no es comprin, però si vols tenir un detall, recorda que a Montse Interiors fem un descompte especial del 20% en producte propi per al Dia de la Mare. Montse Interiors. Felicitats, mares.
Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió.
Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expo Ocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
Torna a Expo Ocasió Girona els dies 5, 6 i 7 de maig a Fornells de la Selva.
RAC1 presenta Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del rec.0 d'Igualada. El dimecres 10 de maig a la 1 del migdia visitarem el Festival Eclèctic de Moda, Cultura i Gastronomia.
Home, el rec, m'encanta! Hi tenen grans marques, moda auto i sostenible i propostes culturals i culla de carrer. Quin festival, amigues, quin festival.
El dimecres 10 de maig, Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del rec.0 d'Igualada.
Si veniu tindreu l'enorme privilegi de veure el rec i de veure Babí. Ah, que mira quin cos.
RAC 1.
Toca, toca.
Tots som 1. Islàndia, amb Albert Ong.
Us ho dèiem a les 7, l'escriptora Ana Pazos té 32 anys, acaba de publicar un llibre en què revisa alguna de les aventures que va viure entre els 20 i els 30 i que la van portar a instal·lar-se a Grècia, a Jerusalem, a Nova York, o a fer la volta al món en un veler amb un fotògraf de guerra que acabava de conèixer, que era fill d'un traficant d'armes. O sigui, el pare venia les armes i el fill retratava les víctimes d'aquelles armes. Aventures entre els 20 i els 30, que les vius, diu l'Anna, per generar records, i també després de llegir el llibre veus que les vius per intentar matar aquest nervi vital. Aquest és precisament el títol del llibre que ha publicat la segona perifèria i que es diu Matar el nervi. Anna Pazos, bona tarda.
Bona tarda.
Què és més fàcil de matar, el nervi d'un queixal, allò que fot tan mal, o el nervi vital?
El nervi del queixal.
És més fàcil,
Molt més fàcil, sí. Perquè ho fas un moment, pim-pam, i ja està, i de per vida et quedes tranquil. Però l'altre nervi no es pot matar.
No, jo pensava...
Malauradament,
que...
no.
Ah, jo pensava que sí, dic, hosti, mira, dic, ara, ha publicat el llibre, té 32 anys, ha publicat el llibre, que es mira ja amb una mica de distància el que ha passat entre els 20 i els 30. L'altre dia vaig sentir el podcast que fas amb la Júlia Bacardit, uh-huh. Les golfes, i vaig veure que eres mare, ara, dic, escolta...
Soc mare.
Un llibre i una nena, això és que el nervi és mort, ja.
No, malauradament continua. Sí, és el secret del llibre, que és mentida, el títol.
Com descriuries el nervi? Què vol dir aquest nervi vital que diem?
Crec que el que intento descriure és una mena de neguit, que és el... o de s'assosseg, que és el motor que hi ha darrere de totes aquestes fugides o aventures, o com li vulguis dir, i és el que em porta a tots aquests llocs, no? A Grècia, a Tessalònica, a Jerusalem, a això del vaixell, que tal com ho has explicat tu sona com delirant, però sí...
Com ho expliques tu també, eh?
També és veritat. També és veritat. I, bueno, provar d'entendre què hi ha darrere d'aquest impuls i d'aquesta compulsió.
Perquè és com si el nervi t'impedís o et fes pensar que a la teva ciutat no et pot passar res de memorable, no?
Sí, això ho explico una mica, que tinc aquesta sensació que realment és falsa, o sigui, és una impressió que no té fonament, de que quedar-se a casa és sinònim d'una vida mediocre i on no passen coses memorables.
Clar, hi ha moments al llibre que escrius que aquesta sensació que tu estàs vivint la vida de veritat, no? La vida en majúscules, no? Fins i tot escrius a vegades que dic, hosti, on és la vida de veritat? On la puc trobar?
La pots trobar a la sala d'estar de casa teva o aquí a la cantonada, on sigui, realment. Uh-huh. Sí, això ho descric, la vida de veritat, en parlo quan estic parlant precisament d'aquesta travessa, que tu has dit que és al voltant del món, però va ser com més aviat un...
l'Atlàntic, diguem. Bueno.
Sí, un quart del món, potser, o menys. Però sí, vam fer la travessa atlàntica i és aquesta sensació de que tinc aleshores, de que tenia aleshores 24, 25 anys, uh-huh. de que la vida de veritat era una vida com d'acció i on fas coses que estan fora de lo comú. I després ja, bueno, aquesta idea s'apaga una mica i ja veig que no va ben bé així, la cosa.
Bé, el llibre són cinc viatges diferents, no? Això que dèiem, una persona que sempre està marxant, que sembla que fuig d'alguna cosa, no? Hi ha algunes frases del llibre que et proposo un intercanvi, llavors et demanaré tres records de tota aquesta etapa, però jo, diguem, el que et dono a canvi són tres frases que he subratllat al llibre, no? La primera la dius a Grècia, de fet és la primera pàgina del llibre, que dius, la meva única obligació, llavors a Tessalònica, jo crec que devies tenir, em sembla que dius 22 anys,
sí.
No? Una cosa així.
Sí, sí.
La meva única obligació era generar els records de gaudi juvenil que em sostindrien la grisor posterior de la vida.
Sí, bueno, això és una cosa que penso en retrospectiva, no? Evidentment. Però sí, és la cosa aquesta de l'Erasmus, que ara l'Erasmus com a institució està com sota atac i se l'està criticant molt, perquè s'està dient molt de que és una pèrdua de diners i que és una cosa que només la gent amb diners es pot permetre i que no té com cap valor ni acadèmic ni d'allò. I realment, bueno, aquest llibre doncs, una mica va cap a aquesta direcció quan explico la meva experiència de l'Erasmus. Però sí, la sensació aquesta de que arriba un punt a la vida en què ja s'acaba doncs, el moment de fugir i que ja t'has de sentar i de que ja s'estableix una mena de monotonia, que després, ja et dic, crec que no és veritat això tampoc, Però crec que és una cosa que quan tens 20 anys la penses, no? Que tens un temps limitat.
És curiós perquè la meva mare, diguem, els últims mesos abans de morir, una cosa que m'insistia sempre és viu molt, perquè jo ara visc de records, diguem, no? O sigui, a mi el que em manté viva ara, el que em fa feliç en aquell moment, que ja veia que li quedava poc, era pensar en tot el que havia fet, diguem, no?
Sí, sí, són importants els records, sin dubte.
I tries aquest, el tries a Tessalònica.
Sí.
Vull dir que no, diguem, no seria l'opció que tria tothom, i aquí hi ha un cert orgull de l'Anna Pazos, no? De dir, escolta'm, jo, perdona, jo no vaig al lloc on van els altres d'Erasmus, jo vaig a Tessalònica.
Bueno, no sé si orgull. A mi em va sorprendre que ningú demanés Tessalònica. Vaig ser l'única persona a tota la facultat i, per tant, m'ho van donar immediatament. Però a mi em semblava com el lloc més interessant de la llista, no? I
per què?
Perquè era Grècia, que era un lloc que em semblava que m'intrigava en aquell moment. Ara ja, doncs, des d'aleshores han passat 10 anys, doncs ja tinc una relació amb Grècia que conec una mica més el país i tal, però aleshores per mi és un gran misteri i em crida molt l'atenció, perquè és un país on des d'aquí, des del que rebem aquí quan veiem el que està passant allà amb la crisi i amb les revoltes, sembla que hi ha precisament un nervi més viu que aquí, no? Que la vida està com menys domesticada. És la impressió que em dona, és l'instint que tinc, i suposo que això és el que em fa triar aquesta opció.
Mm-hmm. Segona frase, sobrellada, en aquest cas és Nova York, em sembla, que dius, tothom busca l'amor o algun dels seus succedanis, el sexe o la companyia. Aquí en podem parlar una estona. Dius, tothom busca això a Nova York, però, que suposo que ho busca a Nova York i a molts altres llocs,
arreu,
no?
Sí,
i a tot arreu, però, dius, és primordial semblar indiferent, o sigui, sembla que no ho busquis, això, no? Ja?
Sí, sí, és com aquest joc que hi ha, el que allà li diuen la hookup culture, o sigui, la cultura del sexe casual, que s'estableix com una manera de relacionar-se entre les persones que es basa en fingir indiferència i, de fet, que la relació vagi morint a poc en base a que si tu ets indiferent, tot jo encara ho soc més, i que sigui com molt difícil establir cap mena de vincle durador.
Però estem en una ficció, diguem, fingir indiferència, no? Perquè potser fingeixes indiferència, però a tu allò t'importa molt.
Sí, crec que hi ha com una mena de teatrillo en el qual hi ha una por general a ser vulnerable i a mostrar-se la gent. Que, evidentment, això és una tònica general i que hi ha excepcions i que la gent troba l'amor a Nova York com a tot arreu, vull dir. Però sí, parlo d'una dinàmica general que em trobo allà i que aquí també existeix, però tal com és allà i per les particularitats de la ciutat, és més fàcil ser cruel amb la gent. O sigui, és més fàcil desaparèixer, és més fàcil tractar-se mútuament com figurants Sí, això del teatrillo que deia.
Això que el sexe o la companyia siguin succedanis de l'amor?
Poden ser part de l'amor, però també les pots buscar per separat, com una mena de, sí, de succedani o de substitut temporal.
Mm-hmm. És més fàcil trobar sexe que trobar amor.
Sí, sí, clar. Sí, sí. És molt fàcil trobar amb el sexe, també, però sí.
I l'última frase, que de les que et vull dir, de les que he sobrellat, que precisament parlant de relacions, dius, parles de substituir la fascinació i el desig per una imitació de la fascinació i el desig, no? Això també és interessant, no? Que és aquest punt en què una relació comences amb molt fascinada, molt desig, sí, i llavors hi ha una imitació, no? I, o sigui, no és que desaparegui, sinó que queda una imitació d'aquella fascinació.
Això passa a vegades a les relacions, no? És una cosa com difícil d'establir com passa i per què passa, i és molt desesperant quan passa, que una cosa, una gran infatuació i una gran obsessió amorosa, doncs de sobte se'n va tal com ha vingut, i durant un temps, és com els dibuixos animats quan corren per un precipici i abans de caure encara estan corrent un temps a l'aire, no? Durant un temps encara sembla que sí, però en el fons ja és una impostura, o sigui, ja no t'ho creus de veritat.
Bueno, perquè el trencament no sigui tan brusc, diguem,
sí,
no?
Sí, exacte, suposo, com un període
de
transició, sí, sí.
Amortir la caiguda, segurament.
I això és una cosa que provo d'entendre en aquest capítol per què passa, perquè realment és dur, és cruel i no té sentit.
Estem parlant amb l'Anna Pazos, escriptora, 32 anys. Aquest és el seu primer llibre, Matar el nervi. Jo us el recomano moltíssim. És un llibre que a mi m'ha agradat molt com escrius, m'agrada molt com utilitzes els adjectius, per exemple, com penses, com admires des dels 32 anys, diguem, a la que havia sigut entre els 20 i els 30, amb totes aquestes aventures que expliques. Per tant, és un llibre molt, molt recomanable. el que et deia, t'he destacat tres frases. Ara a mi m'agradaria que m'expliquessis tres records, si vols, si vols alguns te'ls puc induir, diguem.
Indueix-me, sisplau, sí? A mi no se m'ha avisat d'això.
Sí, no, sí. Digue, a veure, per exemple, jo crec que la volta al món o un quart de món amb sí, aquest balé, sí. Això ho has d'explicar amb una mica de detall, a veure com és que vas a parar aquí.
Sí, bueno, tenia aquesta parella, el Guillermo, que quan el vaig conèixer, doncs ell ja s'estava preparant per agafar un balé i posar-se a navegar, i en un moment donat doncs vaig decidir anar-me'n amb ell. Això en tot moment va ser com el seu projecte i la seva aventura, però jo m'hi vaig sumar com a plus one, que és una cosa que també és una mica reconfortant en alguns moments de la vida, no? O sigui, anar amb el protagonista. I
recordem això, que explicava que no sé si això et va fascinar de manera especial, que ell era fotògraf uh-huh. de guerra en molts casos, no? I que el seu pare era traficant d'armes, de manera que tu penses
sí,
millor ell està fotografiant, diguem, víctimes de les armes del pare, no?
Sí, això és com part del que fa que ell com a personatge sigui interessant per la gent que l'envolta, que hi ha molts són periodistes i gent que està com sempre a la cerca d'un personatge o alguna història interessant, i la seva història és com superrodona en aquest sentit, no? I
per tant, us aneu amb el balé aquest?
Sí, i vam sortir d'Amsterdam i vam baixar i vam anar fins a les Canàries i després vam creuar l'Atlàntic. És tan fàcil dir-ho així de ràpid, és tan més fàcil que fer-ho, perquè realment la vida al vaixell és dura. O sigui, jo no he tornat a trepitjar un vaixell, mai havia trepitjat un vaixell, no he tornat a trepitjar cap vaixell, mai més. I
jo ho vaig veure molt clar també, perquè vaig anar a buscar a veure què trobava, perquè això ho vas fer també en versió documental
sí,
de
sí,
Circle
sí.
per la BBC
sí, sí.
explicant la vida dins d'aquest... Hosti, és que és una presó, no? És el que dieu, perquè
sí.
Clar, és que jo dic... És que jo no aguanto... 8 mesos vas estar allà dins?
Sí, però aviam, anàvem parant a ports i sortint, eh? No són 8 mesos a dins d'un vaixell. Però sí, era com la casa era aquesta, era el vaixell.
Clar, i en mesura que avança el viatge, la relació va caient, diguem. Aquesta fascinació i aquest desig es va convertint en la imitació de la fascinació i el desig, i d'allà és difícil sí. sortir-ne,
sí.
no?
Sí, però és com una... O sigui, això va passar en un vaixell, però és una metàfora perfecta perquè és el que passa sempre... Bueno, no sempre, evidentment, Déu no és en quart, però el que sol passar en aquest tipus de relacions que parteixen d'una infatuació molt forta.
Aquesta és una de les històries, no?, aquesta volta al món en balé. Un altre record d'aquest temps pot ser, a veure que si ho dic bé, això, la festa de l'amor, House of Yes, a veure, això...
No sabia què passaria. Això els oients del podcast ho saben, perquè n'hem parlat al podcast. Això és una... En parlo per explicar, doncs, també com una mena d'estat d'ànim cultural que em trobo a Nova York, que hi vaig l'any 2017. I estic 3 anys gairebé, i la festa aquesta que explico és una festa a un club que es diu House of Yes, que és un club que havia estat un local com un after alternatiu i que es va acabar com regularitzant i convertint-se en un lloc on es feien festes molt grans cada cap de setmana i molt populars, i hi havia un cop al mes que hi havia es convertia en House of Love, el House of Yes, i era una mena de festa sexual, però que estava molt regulada per uns codis que havien agafat de les festes de swingers i dels clubs de BDSM, que parteixen d'uns codis de consentiment com molt preestablerts. Llavors és com que s'agafen aquests codis i es porten a la festa, diguéssim, de la gent normal, i és com un experiment, no?, a veure si es pot realment regular, doncs, la interacció eròtica i el desig d'aquesta manera.
Clar, i tu dius, calla, que estic acumulant records aquí, no? Això em servirà per la crisi posterior.
Això em servirà, exacte, sí, sí.
Escriure un llibre de tot això, és alguna cosa que et va passar pel cap en algun moment d'aquests viatges que expliques al llibre, quan tenies 22, 24, 27, a Nova York, a Tessalònica, a Jerusalem, també, que en parles en un altre capítol, o és un cop ja ets aquí?
No, crec que d'aquesta manera en com ha acabat sent el llibre no ho vaig pensar fins que ja vaig tornar a Barcelona definitivament, que va ser com durant la pandèmia, exactament el dia que va començar el confinament vaig tornar i vaig pensar, ja no vull marxar d'aquí mai més, però llavors vaig començar a rumiar en plan, bueno, i què faig jo de tota aquesta dècada embogida, saps? Ha de passar alguna cosa, i el tret de sortida, o sigui, el deadline definitiu que va fer pensar, doncs, has de posar-te a escriure, va ser quan em vaig quedar embarassada i vaig dir, és ara, ara o mai. Després ja no sé què hi ha més enllà, saps? O sigui, no sé si tindré encara ganes, no sé si tindré aquestes inquietuds i ganes d'explicar aquestes coses.
O sigui, el llibre l'escrius durant l'embaràs.
Sí, l'escric durant l'embaràs i, aviam, com és un llibre que cobreix molts anys de la meva vida i doncs hi ha molts textos que potser ja tenia mig escrits i que recupero i que reescric, vull dir, això també passa, però sí, l'escric en gran part durant l'embaràs.
I penses que això ho he d'escriure ja, diguem, o sigui,
sí,
perquè
sí.
Ara comença una altra, és a dir, un cop tregui el cap la nena, diguem, ja comença una altra història, és això o no?
Sí, sí, és bastant això. Per un motiu com molt material de dir, jo no sé si tindré temps per posar-me a escriure després, o sigui, no sé què passarà, però també per una qüestió com d'etapa vital, de tancar una etapa vital que necessitava com deixar ja tancada abans de parir.
Clar, ja, segurament la majoria d'oients no li hauran passat les coses que li han passat a l'Anna durant aquests anys. No, és això, te n'han passat d'altres, però,
sí.
Diguem, la connexió, aquest neguit és compartit per tantíssima gent,
correcte.
No? De tantes edats diferents,
sí.
No? Aquest neguit vital. Aquest punt també, quan parles entre la vida que vius, no? I la vida que voldries viure, no?
Sempre hi ha una distància.
Sí. Però sí. Sempre o no? Hi ha gent que potser no.
No, dic en el meu cas. O sigui, hi ha gent que està molt tranquil·la amb la vida que viu i aquesta és la gent més sàvia que hi ha. I els envejo molt. I, bueno, sobretot, ara ja se m'ha passat una mica, potser, aquesta constant anar perseguint el lloc on sí, que sí, que sí, i que mai existeixi aquest lloc.
Clar, hi ha una frase del Guillermo que també me la vaig sobrellar, que diu, en el mundo hay muchos sitios.
El mundo está lleno de sitios.
El mundo está lleno de sitios,
sí.
No? Que dic, hosti, és molt bona aquesta, perquè sembla una tonteria,
sí.
però és veritat. És que, i a més aquests llocs continuen funcionant quan tu no hi ets, no? Perquè
exacte.
A vegades penses, hosti, no, és que això, aquesta house of yes, diguem, ara perquè sóc jo, això està top, i no, perdona, en aquest moment que estem fent ràdio, potser allà estan fent aquesta hora, toca la festa
sí.
De l'amor una altra vegada,
exacte.
No?
Exacte. I sí, ara que dius això, crec que arriba un moment en què te n'adones que el món està lleno de sitios i que ja potser no cal que vagis a tots,
exacte.
Que a casa sí està molt bé, escolta, que ja farà un any.
Que no cal veure'ls tots, segurament, no? Hi ha un moment que expliques també, que no sé qui és que està preguntant, quina és la por més gran que té la gent, no?
Ah, sí, sí.
No me'n recordo exactament qui ho pregunta, i tu dius, home, si m'ho preguntessin a mi, no? La por més gran que tenies, almenys en aquell moment, era la por a la irrellevància.
La irrellevància.
Què és la irrellevància?
En el meu com estat mental dels 25 anys, que és quan explico això, és com una mena de por a ser una persona mediocre, a no aconseguir fer res de valor, a no ser ningú. Idees, coses que no volen dir res, si penses una estona, no? Però,
mm-hmm.
però sí, que en el fons sempre han estat allà i sempre m'han acompanyat. I és una cosa com que està molt en el fons del neguit, també.
7 anys després, contestaries el mateix? Quina és ara la teva por més gran?
Uf, no. Ara no ho sé, perquè fa com 6 mesos que no dormo, llavors és com... La meva por més gran no torna a dormir mai més, no ho sé. No sé, és una bona pregunta, perquè en aquell moment ho vaig tenir molt clar i ara ja no, i ara ja no, no la tinc, aquesta por.
Bé, el llibre surt en català, publicat a la segona perifèria, Matar el nervi, surt també en castellà, uh-huh. Mataré el nervio, no?
Mataré el nervio, sí.
No mataré el nervio, eh?
No,
matar
no,
el nervio. I a més, has tingut temps, jo no sé, vull dir, si dius que no dorms, has tingut temps per publicar també un assaig que és a
sí.
Punt de sortir, no?, sobre el poder i el desig.
Ha sortit,
fragmenta,
ja.
No? Ha sortit,
ha
ja.
Ha sortit aquesta setmana, sí, sí.
O sigui, coincideix que et surten dos llibres a la
sí.
Mateixa setmana.
Sí, sí, sí. L'assaig ja el vaig escriure una mica abans d'aquest llibre, però es va retrasar una mica la publicació i han acabat sortint alhora. I, bueno, crec que són dos llibres que són un bon tàndem, perquè el llibre aquest de Poder i desig que publico en Fragmenta, que és un assaig que forma part de la seva col·lecció Assalt a la Bíblia, o sigui, són assajos a partir de
passatges de la Bíblia, no?
Sí.
Uh-huh.
És una mica una reflexió teòrica sobre alguns temes que, amb aquí, els que em trobo aquí, sí, a Mata el Nervi.
Que aquí apareixen, eh?
Apareixen.
Una altra cosa que notes de l'Anna Pazos quan llegeixes el llibre és que no sempre està d'acord amb el que pensa tothom, o potser mai no està d'acord amb el que pensa tothom, no? Diguem que hi ha aquesta cosa de... Aquest, no sé si és un desig, també, o una incomoditat a dir, escolta'm, sé que el més fàcil és pensar això, però potser no és el que penso jo i no em sap greu dir-ho, no?
O sigui, només no estic d'acord amb el que pensa tothom quan tothom està equivocat. O sigui...
No, un exemple d'aquesta incomoditat, per exemple, és el Me Too a Nova York, no?
El Me Too, sí, sí. Sí, però en el cas del Me Too és una mica estrany, perquè no és que jo pensi el contrari del que pensa tothom, és que hi ha molta gent que pensa com jo, però simplement no ho diu en públic. Mm-hmm. O sigui, descric aquest moment en què... O sigui, el moment inicial del Me Too, que és quan jo arribo a Nova York i que... té una efervescència increïble i és un moviment com amb una energia brutal i de la qual vols formar part i que té com mil possibilitats, però després arriba un moment en què ja l'absorbeix com, o sigui, es cronifica, diguéssim, passa a ser com una mena de prerequisit per participar a la conversa pública i les institucions com que dicten l'opinió pública ja l'agafen i molt ràpidament, sense solució de continuïtat, qüestionar qualsevol cosa d'això et converteix en un monstre i ja, doncs, no hi ha com temps de reflexionar en el que, saps, en el que s'ha fet o per què s'ha fet o des d'on s'ha fet. I és una cosa que si parles amb qualsevol persona fent una cervesa, doncs hi xerres i pots tenir una conversa normal i tal, però hi ha com una separació molt gran entre el que la gent diu fent una cervesa que el que la gent estaria disposada a dir en públic. Mm-hmm. Sí.
Bé, Matar el Nervi, Anna Pazos, La segona perifèria, aquesta recomanació, De quin surt d'un altre, Aquest poder i desig, i encara una altra que em recomanes, la teva companya de podcast, la Júlia Bacardit,
Un dietari sentimental.
Ha publicat Un dietari sentimental.
Ha publicat Un dietari sentimental, que recomano molt a l'audiència, als
oients.
Quan
se'n va a Bucarest?
Ha marxat a Bucarest, la Júlia està a Bucarest, estic
ha
molt trista.
Ja.
Sí, sí, sí. Molt feliç per ella, però estem molt enyorats a
I
casa.
I com ho fareu? Per mantenir el podcast,
Per mantenir el podcast.
Sí.
El podcast viurà.
Sí, però aquells vins que bevíeu juntes, tot això...
Els vins també seguiran. Suposo que farem una barreja de podcast a distància i alguna vegada que la Júlia vingui gravarem podcast de nevera o jo m'aniré a Bucarest, si cal, no sé, ja veurem.
Anna Pazos, l'enhorabona.
Moltes gràcies.
I gràcies i molta sort amb aquest llibre. 3:15, ara tornem.
Quan arriba el bon temps, la terrassa és el nostre oasi particular. A Catalana de Toldos us ajudem a cuidar-la. Pèrgoles, tendals, veles i una àmplia selecció de models d'estructures resistents i de disseny i teixits d'alta eficiència tèrmica i ambiental. Catalana de Toldos, a Barcelona, a la Gran Via 478, entre Viladomat i Calàbria. catalanadetoldos.cat.
¿Qué te pongo?
Uno distinto de siempre. Es lo mismo de nunca. Uno como otro. Otro Rioja, otro otro Rioja.
Ponme otro Rioja. Rioja, distinto de siempre, lo mismo de nunca.
Allí on la brisa del mar t'acarona, on pots descansar a l'ombra dels pins, refrescar-te amb platges d'aigües transparents i recórrer camins de muntanya infinits. Descobreix la Costa Daurada més natural. Descobreix l'Hospitalet de l'Infant i la Vall de Llors, on el mar es fa muntanya. Més informació a hospitalet-valldellors.cat.
Si tens un principi de vista cansada o cataractes, a l'Institut Oftalmològic Tres Torres et donem la solució amb l'última tecnologia, el làser Catalis. Ràpid, segur i còmode. No t'ho pensis més. Vine i demana la primera visita informativa. Truca al 900-842-848 o entra a iott.net.
Les beques per a colònies i casals d'estiu de la Fundació Pere Tarrés donen l'oportunitat a molts nens i nenes de viure un estiu amb acompanyament educatiu, saludable i ple d'experiències positives. Col·labora per fer possible aquestes colònies i casals. Fes un donatiu a pereterrés.org.
RAC 1.
1.
El divendres 12 de maig, de 9 a 2 quarts d'11 del matí, el debat electoral de les municipals de Barcelona, al món a RAC 1. Els 7 candidats a l'alcaldia de Barcelona, cara a cara.
No s'ha governat bé en aquesta qüestió.
Ernest Maragall.
I és el model també de ciutat que volem.
Ada Colau.
Defenso la feina feta pels companys.
Jaume Collboni.
Jo els hi pregunto a vostès.
Xavier Trias.
Barcelona està gestionada amb els peus.
Anna Grau.
Jo vinc aquí per canviar la ciutat.
Daniel Cirera.
L'Ajuntament ha de prendre consciència.
Eva Parera. Tots moderats per Jordi Basté i el director adjunt de La Vanguardia, Enric Sierra, des del Museu de la Ciència Cosmocaixa. El divendres 12, a les 9, seguiu el debat electoral en directe a RAC1 i en streaming a rac1.cat i lavanguardia.com. Barcelona en joc, el món a RAC1.
Tots som 1. Islàndia, amb Albert Ong.
3 quarts de 8 i 4 minuts. Ens posem al dia. Joan Torres, bona tarda.
Bona tarda.
Atenció a la notícia que acabem de saber, eh? Mediaset, és a dir, Telecinco, ha decidit posar punt final a Sálvame. S'acaba Sálvame i dona les tardes de Telecinco a Ana Rosa Quintana.
Sí, segons publica El Mundo, després de la sortida de Paolo Basile del grup, la cadena ha culminat amb el seu canvi d'imatge, fulminant el programa de Jorge Javier Vázquez. Sálvame és el programa estrella de Telecinco des de que es va estrenar l'abril del 2009. L'últim cop que s'emetrà serà el divendres 16 de juny. A partir del setembre, Ana Rosa Quintana, que ara és el capdavant dels matins de Telecinco, portarà la batuta de la cadena a les tardes. A ella l'anirà substituint progressivament a la franja matinal, el qui ara és el seu número 2 i copresentador, Joaquim Prat.
Déu-n'hi-do, sentirem a parlar d'això, eh? S'acaba Sálvame. D'altra banda, també acabem de saber identificats els tres homes que van penjar cartells en contra d'Ernest i Pasqual Maragall.
Sí, després de setmanes sense poder-los trobar, tot i tenir-ne imatges, els Mossos finalment ho han aconseguit. Es tracta de tres joves a qui la policia ja ha denunciat per un delicte d'odi contra les persones que tenen Alzheimer. Els cartells els van penjar i deien fora l'Alzheimer de Barcelona, incloïen les fotografies del germans Maragall de fons. L'acció la van dur a terme el 8 de març davant de diverses seus d'Esquerra Republicana a la ciutat. Segons els Mossos, els tres joves no estarien vinculats amb cap formació política.
Fa uns dies RAC1, Benet Íñigos, avançava aquest bloc de 120 pisos turístics al carrer Tarragona. Atenció al moviment que ha fet l'Ajuntament de Barcelona. El govern de Colau ha retirat més de la meitat d'aquestes llicències després de trobar una escletxa legal. De fet, ja ho han comunicat els propietaris.
Ens té més detalls el Benet Íñigo.
En concret, l'Ajuntament ha informat a Immobiliària Gallardo que suspèn la llicència de 69 dels 120 pisos que havien aconseguit permís d'ús turístic. La mesura afecta els pisos que avui encara tenen contracte de lloguer en vigor, els que estan habitats. La tinent d'alcalde d'Urbanisme, Janet Sanz, explica que han trobat una llei catalana que permet retirar llicències d'activitat si al cap de 3 mesos de concedir-se no s'han posat en marxa.
Dels 120, segur que hi ha 69 que tenen contracte de lloguer vigent. Per tant, és impossible en els últims 3 mesos haver iniciat l'activitat de pis turístic. Podem agafar-nos precisament això.
Queden, doncs, 51 pisos més amb llicència turística. Amb aquesta normativa, l'Ajuntament no pot tocar els que ja estan oberts o en obres, però no descarta que algun altre encara tingui contracte de lloguer i puguin actuar. Fa una estona l'Ajuntament ho ha comunicat als veïns i la propietat té 10 dies per presentar al·legacions.
Sí, senyor. Gràcies, Benet. Gràcies, Joan Torres.
Que vagi bé.
Esports, Albert Ferran, bona tarda.
Bona tarda.
Aquest cap de setmana diferent, no hi ha lliga de futbol a la primera divisió, sí que juga la final de la Copa del Rei entre Real Madrid i Osasuna.
Sí, demà a les 10 de la nit, en directe al Superesports, amb el Damià des de la Cartuja, l'estudi al Puig, el Molló, el Dani Aguilar, el Solsona, l'Albert Bermúdez i també l'Òscar Nin, que és un aficionat de tota la vida de l'Osasuna. Demà segur que està el més nerviós de tota la colla. Avui és el dia de prèvia, aquesta tarda rodes de premsa de Madrid i d'Osasuna. Evidentment el Madrid és clar favorit, els navarresos amb la il·lusió pels núvols. Recordem que si el Madrid acaba guanyant el títol, el setè de la Lliga jugaria la Conference League, una posició que ara mateix ocupa el Girona, queden 5 jornades pel final.
Doncs els de Girona que estaran pendents a veure si el Madrid guanya o no guanya aquesta final. I aquesta tarda, Leo Messi, un Leo Messi molt compungit, per dir-ho d'alguna manera, ha publicat un vídeo per demanar perdó al PSG.
Sí, és un vídeo de 36 segons en què es veu Messi en un primer pla, ben vestit, amb camisa blanca i americana, amb cara seriosa, i en què demana disculpes per haver-se saltat l'entrenament de dilluns per un acte publicitari a l'Aràbia Saudita.
Tant que anava a pedir perdó, obviamente, a mis compañeros, al club. Sinceramente pensé que iba a mantener libre después del partido, como venía pasando durante las semanas anteriores. Tenía organizado este viaje a Arabia, el cual había cancelado anteriormente y este no pude. Y acá estoy a espera de y en lo que el club desea.
Messi molt seriós. No se'l veu molt convençut. Un vídeo que arriba després de tota la polseguera que s'ha aixecat els darrers dies amb ultras insultant Messi demanant que no torni a vestir la samarreta del PSG. Veurem què hi diu ara el club després del vídeo de Messi que havia castigat l'argentí amb 15 dies sense sou i feina.
Gràcies, Albert.
Fins ara.
I el temps, Abel Caral, bona tarda.
Bona tarda.
Pluja sí, aquest cap de setmana, sí. Però al final del cap de setmana, eh? Que no torni sí. A passar allò de dir, van dir que plouria i no plou.
No, de fet serà un cap de setmana globalment que aguantarà, sobretot demà, perquè demà serà un dia com avui amb cel emblanquinat, com està passant a la tarda, els núvols de la tarda seran més gruixuts que no pas al matí. Demà a la tarda hi pot reaparèixer algun xàfec entre la Cerdanya i el Ripollès, cap al vespre, a final del dia, algun xàfec poc important a les comarques de Lleida i Tarragona, algunes gotes. I de cara a diumenge, doncs ja un cel més variable al matí, diumenge també cap a Ponent i cap al sud pot haver-hi algun ruixat així poc important, i serà diumenge durant la tarda, durant la segona meitat del dia, que ruixats, les tempestes aniran proliferant. Sobretot en comarques interiors del centre i nord de Catalunya. Cap al vespre, final del dia, han d'arribar també diumenge, al final del dia, vespre, final del dia, aquests ruixats, aquestes pluges han d'arribar cap a la Costa Brava i al litoral central. També poden descarregar diumenge a la tarda, vespre, a les comarques de Tarragona. Per tant, regarem força comarques diumenge a la tarda i al vespre nit, i en alguns casos podem tenir unes tempestes una mica fortes. Les temperatures demà semblants a les d'avui passaran dels 25 graus o rondaran els 25 graus en moltes zones de l'interior. Com avui poden arribar els 30 cap a Ponent, cap a la Vall de l'Ebre, 20, 22, 23 a la costa, i diumenge sí que les temperatures reculen entre 3 i 8 graus, sobretot en zones interiors, més que a la costa, on aquests dies no està pujant tant, per tant, diumenge, doncs això, termòmetres cap avall i paraigües a punt durant la segona meitat del dia, especialment.
Reykjavik.
Reykjavik, poca amplitud tèrmica avui, 7,9 de mínima, 9 de màxima.
Gràcies, Abel. Bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
Jo mai he desitjat que deixés el seu marit.
Puto Héctor.
Tothom em mira i ningú és.
Joan Dausà anuncia per sorpresa un concert al Palau Sant Jordi el 20 de gener del 2024. Dausà farà un concert únic i especial per celebrar els 10 anys del Jo Mai Mai, i aquesta actuació serà la darrera abans d'aturar-se per preparar noves cançons. Les entrades es posen a la venda aquest dilluns 8 de maig a les 2 de la tarda a joandausà.com. No et perdis la gran bogeria de Joan Dausà.
Carol Saliner, bona tarda.
Bona tarda.
Ja sé que no has vingut a parlar d'això, però és que es carreguen Sálvame. Ho has sentit o no?
Ostres, jo aquest cap de setmana tinc molta feina, perquè, clar, la notícia d'aquest cap de setmana ja estava clara i no era aquí, i no era la tele, però, noi...
Doncs on has de parlar una mica d'això, eh?
Un abans i un després.
Home, quants anys fa que dura Sálvame?
De la televisió, eh?
Clar, clar, són molts anys. Anna Rosa Quintana, a les tardes.
Sí, és el que em sorprèn més, a no ser que sigui una solució de continuïtat per fer el canvi, perquè el registre és més o menys el mateix. I desconec si aquí hi ha una guerra de productores, perquè són, ja sabem que qui produeix el Sálvame, qui produeix el programa d'Anna Rosa Quintana, són enemics molt evidents. No entenc aquest canvi.
Clar, productores diferents. Home, sí, amb continguts en alguns poden coincidir, però home, l'ambient no té res a veure, no? El de Sálvame amb el programa d'Anna Rosa Quintana.
No, té més a veure. És a dir, el com és el que és radicalment diferent, que no tant el què.
Sí.
No? També és veritat que Sálvame només està centrat en el cor, i el programa d'Anna Rosa Quintana va molt més enllà. Toca la política, els successos, la societat... jo crec que té a veure més amb el com. Aquesta solemnitat impostada, aquestes ganes de Santa Càtedra, que és molt diferent al circ que havien muntat a Sálvame des de l'inici.
De fet, tinc pendent, perquè vaig començar-la a veure i llavors no sé per què vaig haver de deixar... hi ha una entrevista dilluns o dimarts aquesta setmana a la Matemàtica de l'Espejo del Carlos de l'Amo, es diu?
Sí,
Carlos
exacte.
De l'Amo. O de l'amor? O de l'Amo, ho dic bé?
Jo diria que sí, però...
Bueno,
però
no sé, no... de Televisió Espanyola a la 2...
Carlos de l'Amor.
De l'Amor, exacte. Una entrevista d'una hora amb Jorge Javier Vázquez. Vaig començar, era molt interessant, però és que... Tinc la sensació que fa dies que Jorge Javier Vázquez s'està acomiadant,
sí,
no?,
sí.
De Sálvame.
No, que ell ja ho devia saber, vols dir. Jo no sé si ho sabia o sospitava, sí. però fa moltes entrevistes que tinc la sensació que són compòstumes. Fins i tot amb les últimes entrevistes que li hem vist, al marge de que està connectat molt amb l'energia d'aquest llibre, que parla d'aquesta revisió autocrítica, la seva edat i tot plegat, es va pensant es avançant ja a fer aquesta mena de testament televisiu vital respecte al Sálvame, de no passarà res quan això s'acabi, hi ha una vida més enllà d'això, això m'ha portat moltes coses bones però també molt dolentes. No són entrevistes de ara comença una nova etapa televisiva. És, ara anem anunciant un vaticini.
27 d'abril del 2009, segons Wikipedia, és quan comença la primera emissió de Sálvame, per tant, 14 anys en antena aquest programa. No sé quins altres programes hi ha que durin.
Home,
tant,
que...
però n'hi ha, sí, n'hi ha.
De cada tarda, 4 hores, difícil, no? I deu haver, clar, sí, evidentment, sí. El 30 minuts, informe semanal, aquests
no
programes de,
programa,
de cadenes
sí,
públics.
Sinó que és que
no?
Ha generat una òrbita i una energia al voltant de tot plegat, que durant anys tota la programació de Telecinco estava basada en la inèrcia que creava.
Va, diguem, tòpics que s'hauran de dir a partir d'ara sobre Sálvame. Per exemple, començo jo, no es podrà entendre la història de la televisió d'aquest país sense Sálvame.
Un altre, és una abans i un després en la premsa del cor.
Ja ningú berenarà mentre es fa televisió.
Bé, la Carol no ha vingut avui per parlar d'això, sinó que ha vingut per fer-nos una guia ràpida per entendre de què va això de demà, de què va això, què és una coronació.
Que, és, que hi heu anat gaires a coronacions
vosaltres? No, Maria recordava que ell ha anat a un casament reial,
sí,
diguem.
Sí, però Maria no és el mateix, perdona'm, eh?
No, escolta'm.
Si pot semblar, t'ho compro.
Si pot semblar, i jo t'he de dir que prefereixo bodorrio que coronació, eh?
Tinc la sensació
però,
que ens ha sobrevingut una mica, eh?
No n'has vist cap de coronació,
no,
l'última va ser l'any 53, no?
He vist The Crown, ja sí. Compta.
No compta. Va, que ho farem bé, amb els senyals horaris de les 8, els 10 passos, els 10 punts per guiar-nos a entendre de què va la coronació que veurem demà.
Número 1. Anem a respondre a la pregunta. Què és una coronació? A veure, per fer-vos una idea ràpida, aquest acte de coronació, us heu d'imaginar l'equació següent. És la suma de... un casament reial.
Uh-huh. Això que va anar la Maria,
sí,
diguem.
Sí, això ja tenim.
Té una part de casament,
té una,
sí.
Té una altra part de rua de carnaval.
També hi ha anat.
També molt
també
clar.
També hi ha anat. Tengui.
Vilanova, sí.
Una pel·li de mitja tarda de cap de setmana de Sisi Emperatriz.
Check, sí.
També la tinc.
La tinc.
I Eurovisió.
És que ja està, ja hi ha anat jo una coronació.
Sí, bueno, Eurovisió? Per què?
I el desenvoluparem amb el punt número 2.
Ah, però...
sí. A veure si estem una mica atents, eh? Jo,
o sigui, què és una
faig...
coronació? És la suma exacta, o no exacta, però vaja, és un còctel, imagineu-vos, sí. Que ingredients que hi poses? Mica de casament reial, mica de ruda carbonal, mica de peli Sisi Emperatriz...
I Eurovisió.
Sí.
La qual cosa, estigueu atents, ens porta a parlar què no és una coronació. Què no és una coronació? A veure, tot passa últimament els dissabtes de maig i us confoneu amb les coses. Demà no és Eurovisió. I per què?
És l'altre dissabte.
És l'altre dissabte. Uh-huh. Per què pot portar aquest equívoc? Us ho semblarà. Per què? Perquè hi ha delegacions de tots els països en un lloc en concret a les Illes Britàniques, com Eurovisió. D'acord?
Ah, Eurovisió serà a Liverpool la setmana que ve, això demà serà a Londres.
Les banderetes ja hi seran. Molt bé, totes les delegacions hi són. També hi haurà banderetes, moltes. Tant Eurovisió com la coronació. Gent enfervorida. En trobarem als dos llocs. Concerts, música, també n'hi haurà, eh? Gent mudada, n'hi haurà als dos llocs i sobretot hi haurà molts friquis, tant en un lloc com en un altre.
El públic deu ser diferent per això, no? Mm. O sigui, tu creus que la mateixa persona... Sí?
Es poden haver agafat Vuelings per compartir els dos esdeveniments.
Que ja no tornes,
que
ja et quedes allà?
Ja et quedes allà a Liverpool per fer i quedar-te a Eurovisió.
Home, perquè setmana gran...
Dura tota una setmana, no has d'esperar tot dissabte.
És veritat, és veritat.
A partir de dilluns, dimarts, ja hi comencen a haver festes.
Jo pensava més que eren dos públics diferents, eh? Que una cosa és la gent que li agrada tot això a la monarquia i l'altra la gent que li agrada a Eurovisió.
Poden coincidir, eh?
Però potser estic equivocat i no cal que t'agradi a la monarquia per anar a veure una coronació, no?
És que és tot menys un acte monàrquic. És tot menys un acte monàrquic, eh? Número 3, aquí atents a tothom qui ens estigui escoltant per entendre i seguir bé aquest curs d'aquesta guia pràctica per entendre una coronació. Atenció amb l'estrella de l'acte, que no serà el rei, que no serà la reina, que no serà la corona. Apunteu, serà la carrossa. Se'n parlarà. De la carrossa se'n parlarà. La carrossa serà aquesta coronació el que el caffin, el que el fèretre, va ser el funeral de la reina.
Caffin.
Receptacles que passegen monarques amunt i avall.
Sigui en vida o sense.
Ara no estaven fent aquesta definició.
En principi demà, vida.
Què passava? Que el fèretre de la reina el carregaven 8 soldats de la Guàrdia Reial. Aquí, la carrossa la portaran 6 cavalls, que han estat ja presentats en públic amb els seus noms i cognoms. Es diuen Icon, Shadow, Milford, Newark, Echo, Knightsbridge, Chiron i Alerta. N'hi ha una que
Knightsbridge,
diu...
Knightsbridge, n'has dit
sí,
un?
Sí, sí, Knightsbridge.
Ets la parada de Harrods. Si vols anar a Harrods, doncs, no, parada de metros,
doncs, Knightsbridge. Doncs, ojo, no t'hi trobis un cavall. Però l'última és una cavalla i es diu Meg.
Oh,
no
oh,
trobeu un oh, acte d'agressió directa pel Mèxic.
Oh,
pel bre... Mèxic.
Això és més fort que el del Sálvame.
Oh, podeu explicar això, diguem?
Sí, home.
Sí, Maria,
no,
procedeix,
no, no, endavant, sisplau. Endavant, endavant.
Tots sabem que hi ha uns membres de la família reial, el fill petit de, del rei, que van, es van ascendir i van marxar als Estats Units. Mm-hmm. Per l'acte de coronació han fet les paus, la família, i el fill torna, però la dona no.
La dona, com
la
es
Meghan
diu?
No torna. Com es diu el cavall? Meg. Vull dir, ara, si no hi veiem aquí una confrontació directa... Número 4. Atenció amb el lèxic, eh? A part de la carrossa, important saber quins seran els altres objectes que seran protagonistes d'aquest acte. Per exemple, l'orba i el sceptre, eh? A veure, hi ha altres atributs, ara, els... Espera't, sí, hi ha altres ornaments reials, com però... l'anell, l'espàs, els esperons. Però
orba i sceptre...
En aquest curs no estem per pujar nota. Anem a conceptes molt bàsics. Anem a conceptes bàsics. Sceptre i orba. No sabem què són i pel nom podrien tenir l'aparença d'una cosa o d'una altra. Però, per fer-ho fàcil, el sceptre és una mena de vara de comandament, un bastonet curt, metàl·lic, que no arriba a terra, eh? Mà dreta, ho porta la mà dreta.
L'orba. El rei, això el rei, futur rei.
Sí, és l'ornament reial.
O sigui, el futur rei portarà a la mà dreta un bastonet que no li toca a terra, i això és el sceptre.
El sceptre. A l'altra mà és l'orba. Per fer-ho fàcil, la bola de la Moreneta, però en versió coronació de rei Carles. Sí.
O sigui, mà esquerra. La Moreneta porta un orba.
Orba, Moreneta, orba, Moreneta. Ja la paraula ja s'hi sembla.
Morbaneta.
La Morbaneta. Doncs això serà l'orba i la cetra.
Home, doncs això va bé, perquè si ho estàs veient a casa... Home, això és demà a les 12 del migdia, em sembla, no?
No, no és a les 12, ja t'ho has perdut.
A quina hora és? A les 11?
No, a les 11, a les 11 hora catalana.
A les
10, hora, a les 10 i 20 comença la processó del rei, hora anglesa.
Val.
Sí. I a les 11 en punt, 10 i 20 comença la processó, a les 11 en punt, l'acte a l'abadia de Westminster.
Clar, però les 11 són les 12 d'aquí. Però clar, no hauré vist tota la passejada, diguem. No, clar, has de veure tota la carrossa.
Tot com comença. Vinga, continuem.
A veure, què més?
Número 5. Curs ràpid d'anglès. Ara parlàvem de vocabulari. Tindran avantatge a tots aquells oients d'Islàndia que ja van assistir als cursos per el funeral de la reina d'Anglaterra.
Com, per exemple, que has recuperat una paraula, coffin.
Coffin.
No?
Totes aquestes paraules. En aquell moment, la gent que es pensava que sabia anglès, escoltant els periodistes, ens en vam adonar que no. Per exemple, no digueu castell de Balmoral, perquè no, és a dir, Balmoral, això per començar. Canterbury, no, Canterbury. Mm-hmm. Això també és molt important. El Palau de Buckingham. Buckingham, no? Buckingham, no. Beckingham.
Beckingham?
Maria...
El Palau dels Beckham.
Yeah, no, sí, sí, sona molt això.
No, estiguem pendents a la pronúncia, que serà definitiva Beckingham a l'hora de valorar-vos com a bons seguidors d'aquest curs per saber de què va aquesta coronació.
Avui no admets gaire conversa, eh? Vull dir, és més un curs que nosaltres hem de prendre punts. Bé, i tu vas tirant, no?
A mi em fa patir. Estem en menys de 24 hores.
És que el no tenir jo... l'Ester, vull dir, el tenir l'Ester jo et veig com més simpàtica. Diguem, avui vens aquí, dius, és un curs que la gent ha de prendre punts i callar, eh?
No, és que jo tinc la sensació que ens ha sobre... Així com, o sigui, ens ha sobrevingut aquesta coronació, ha vingut sense fer gaire remor. I demà ens trobarem davant la tele moltes
hores... I no sabrem
hores,
què no sabrem què està passant.
Què és un orbe i què és un
sceptre. Però sabrem que... Canterbury és esdrújula, que jo no ho sabia.
Exacte.
Però de moment, ja et dic, que per mi el més útil és orba i sceptre, perquè això és la típica pregunta que et fa. Què porta aquest aquí, no? I,
no, perdoni. Això no és un bastó, és una bola.
No,
és un orba i un sceptre.
L'orba i un sceptre, i la Moreneta podeu invocar. A veure, punt número 6 d'aquest curs ràpid per entendre què s'ha de veure demà.
Hem d'estar pendents. Atents a la mala llet del nou monarca. Els repetidors dels cursos del funeral de la reina recordaran que aquest nou rei semblava que s'enrabiava amb una certa facilitat. Mm-hmm. Que de cop i volta el boli volava, que la ploma li queia i sobretot s'enrabiava i escridassava els propres lacais. I haurem d'estar pendents perquè la temporada passada va acabar molt amunt en aquest aspecte. Hem d'estar pendents als nervis del nou monarca a veure si perd els papers. Vinga, Número 7. A veure aquí, atenció, eh? Ara parlarem de... És important parlar de coses antigues. I amb això no em refereixo a aquests nous reis, que són antics. Clar,
bueno, sentia explicar, diguem, clar, que una de les diferències, primera, que hi ha poca gent que hagi viscut les dues coronacions a Anglaterra, no? Una és del 53 i l'altra, clar, han passat 76 anys.
De la
53, sí, sí. El 23, no? Són 70 anys que han passat, no? I clar, una era una nena, no? Una noia superjove, sí, que tenia 20 anys, que ningú en sabia res, no? Que li va arribar allò de cop i ningú en sabia res. I clar, d'aquest no només és l'edat, és que ja li saps tota la vida, tota la trajectòria, s'ha fet la sèrie de Crown, vull dir que és molt diferent la mirada que projectes sobre una noia de 20 anys desconeguda o sobre una persona que en té 73 ara.
Doncs parlant d'antiguitats, parlem d'andròmines que deuen fer fortú. Perquè, a veure, el tron on s'assegurà el nou rei té 700 anys.
Bueno, 700... Ell tampoc és massa més jove, eh?
700 anys.
700 anys. O sigui, multiplica per 10 l'edat del nou monarca. Ojo amb els corcs, perquè és de fusta, allò.
Però ho conserven bé, els anglesos, no?
Sí.
Tenen aquesta...
Vull pensar, de la mateixa manera com feia molts anys que no els hi moria cap rei, i en el moment dels actes funeraris allò estava preparant com si hagués estat assajat cada dia d'aquests últims 70 anys.
Com si ho fessin cada dia, sí senyor.
Vull pensar que una coronació serà exactament el mateix. Aquell tron, no sé si n'heu vist les fotografies.
No, de moment no.
No he tingut el plaer.
O sigui,
no fa de coronació.
Em sobrevindrà també.
Et sobrevindrà i et sorprendrà per a vostè.
Sí?
Sí. Contrasta amb la resta d'ornaments reials amb el qual carregaran aquest pobre home, perquè li posaran aquesta mena de... capa pollosa de pell d'ermini, que penso que aquesta pell com la ventilen, com la... L'ermini, em sembla que es, no, ara no recordo com es diu el nom en castellà, eh? És aquesta mena de pelatge blanc amb taques negres, que és com molt antic de pel·lícules
de
Disney.
Com de
Dàlmata, sí. De fa molts anys.
Ah, jo vaig imaginar que li posava una cosa granatosa, ara no sé per què.
No és un cardenal. No, això és important també tenir-ho...
Ja ens faràs en el seu dia la guia per entendre què és allò, una proclamació de papa, diguem.
Sí,
no?
La fumata blanca.
Sí. En principi no ha de tenir aquest, però la cap... Les corones. Si us voleu fer xulos demà, heu de saber que la corona amb el qual taparan el cap...
Si us acaben de coronar, heu de saber...
Heu de saber que portareu a sobre 2,76 quilos. Això és el que l'han pesada, aquesta corona bé l'han d'haver pesada, t'han tingut molts anys per poder-la pesar. I té més de 3.000 pedres precioses, que això vol dir, evidentment, diamants, rubins, safirs, topacis i maragdes. O sigui... És una bestiesa, aquest. En canvi...
Això no et fa patir tant, que tampoc s'ho ha posat tanta gent, aquesta corona, no? Diguem,
això
tingut...
serà més ventilat, serà més net, sí. No cal desinfecció. A més, no em fa patir que li caigui pel pes, perquè aquelles orelles jo crec que li faran de topall. Li faran de topall si li aguantarà bé.
Però, escolta'm, la mida no deu ser la mateixa, la de la mare i la del fill, no?
No, això... posen un topé,
però a dir, com dins dels anells, quan et van grans, sí. Que poden posar una peça que et fa de topall... A mi em sembla que allà una mica de cucurutxo o alguna vaparina o alguna cosa li aguantaran bé. Si voleu saber, la nova reina consort, la reina Camila, portarà una corona que pesa només mig quilo.
Només?
Hi ha un quilo i mig de diferència entre soc el rei, soc la reina.
On són els quilos?
On són els quilos? No.
Va, que ens queden 3 punts, per aprendre aquesta guia de la coronació.
Hem parlat en el número 7 de coses antigues, ara el número 8 hem de parlar de coses bones, En aquesta coronació també,
coses
mira...
Coses noves.
Perdó, coses noves, que no necessàriament han de ser bones. Aquesta coronació també mira el futur, també mira la joventut, i estarà simbolitzada per nens que faran de patge. No patges d'aquests dels Reis d'Orient, que us ho ha d'explicar tot. Canalleta reial, que els vestiran... i faran com dels patges que... Saps aquells nens que porten els... En els casaments porten els anells?
Sí.
O aguanten el vel de la núvia?
Però són de la seva família, eh? No és que els hagin triat, diguem, de...
No han fet
una
un
diversitat.
Sorteig.
No hi ha hagut un sorteig.
O hi haurà nens d'ètnies diferents. No. Tots són... Hi ha els nets de la Camila, hi ha el... No sé si li hem de dir infant o príncep George, que és l'hereu al tro, el nen.
I en Froilán.
I... Bueno, és que el perfil d'aquests nanos, tots són de cases.
Froilaneja.
Es veu a venir. Són nens de 7, 8 i 9 anys. Només nens, no hi ha nenes.
Que
jo em veig a venir...
De veritat?
Només nens. Els patges reials només són nens. Nens masculins, nens. I ja els veig a venir avorrits, cansats, més aviat mimadets i consentits, aquests nens jo me'ls imagino així, i són nens que segur que es fotran cops de peu o el que sigui. No m'imagino, George, passa a recollir el teu quarto, què et penses, que ets el rei d'Anglaterra? Mama, doncs una mica sí. Número 9, hem d'estar pendent també dels desmais, perquè hem de veure quin soldat els hi caurà, o quin convidat... O sigui,
sempre en cau un, no?
Sempre, de 6.000 que n'hi haurà, com serà que un no els hi caigui? Perquè, a més a més, recordem els cucurutxos, no s'hi veuen, allò pesa, desfilades militars, gent cansada, aquests autocars, els deixen allà, ja hi deuen ser, ja els deuen, no sé on fan pipí, pendents perquè els hi caurà algun soldat, sí o sí.
I l'últim, a veure...
Número 10, podeu criticar el menú, que és el que s'ha fet tota la vida quan et conviden a un casament, doncs quan et conviden a alguna ordenació també pots criticar el menú. Perquè alerta, hi haurà el plat estrella per express desig dels Reis, serà una quiche d'espinacs. O sigui, diumenge faran el que es diu...
O sigui, no et corona, no hi ha cap coronació des de fa 70 anys allà.
I no, en sèrio, no hi pots posar alguna llagostota? Que una truita amb una mica de verd? De veritat? Bueno, sempre podem dir allò, és que els anglesos no n'han sabut mai de cuinar.
Una quiche de verdures és una truita amb una mica de verd, no?
Una truitota amb mica de verd.
Doncs és possible que en el rei també que li posaran un d'aquests anells o, jo que sé, la corona, diguis, sí. Mira, algun dia ja no la faig servir més, aquesta corona, i em la trobo de cop i volta allà i no sé què fer-ne.
A Buckingham.
Doncs mira, pots anar a circa, que ho sàpiga també el rei, que pot anar a circa per treure'n profit, perquè són experts compradors internacionals d'alta joieria, rellotgeria i diamants, i compraran les peces com aquesta corona o aquest anell que ja no utilitzeu i que us en faran el pagament de manera immediata. Demaneu cita a circajewels.com o al 93 215 76 78.
Carolina, moltíssimes gràcies, Que vagi molt bé demà,
Ja et aniré
enviant missatges demà al matí. Bé, avui ho rematarem amb el Qui és qui a RAC1, una secció, sabeu, en què volem que descobriu persones que treballen a la ràdio de les quals no en sabeu res més enllà de la veu que tenen o de la feina que fan. D'això se n'encarrega la Mireia Ardèvol. Avui ens porta una persona que treballa a Informatius, a la secció de política. A ell l'escoltem a qualsevol hora del dia, des de qualsevol lloc. De fet, està més hores al Parlament que a la ràdio. Diuen també més hores al Parlament que a casa seva.
Sí, em sembla que sí. A tot arreu menys a casa.
Exacte. Però no només és bo amb això, es veu que també es podria guanyar la vida com a imitador i no diríeu mai de què. Ara ho sentireu, el Qui és qui a RAC1.
Hola, Islàndia, sóc l'Adrià Santa Susagna, tinc 30 anys, sóc de Barcelona, porto 8 anys a RAC1 i ara estic treballant a Política Informatius d'aquí a la casa.
Qui és qui a RAC1?
Amb qui vius, Adrià?
Doncs visc amb la Laia, que és la meva parella des de fa 11 anys i amb qui espero seguir tota la vida, si tot va bé.
Si un dia no sabem on ets, on et trobarem?
Bé, et podria dir a la muntanya, a la platja, a molts llocs, però si sóc realista, realment hi ha dos llocs on em puc trobar. La primera, que és el Parlament, perquè si descomptem les hores de dormir és on passo més estona, i si no, tinc dos llocs predilectes, que són els dos bars que hi ha aquí sota la ràdio, que és el Brooklyn i la Crep Nova, que segur que em trobareu allà a la terrassa fent una cervesa.
Digues una cosa que faci l'Adrià, que els oients no es creurien.
Faig col·lecció de samarretes esportives, en tinc entre 100 i 120, la majoria d'equips de futbol o seleccions, però també tinc NBA, hoquei gel, beisbol, etc. Però crec que el que em caracteritza més és que imito la vibració del telèfon mòbil, ja sigui trucada o SMS, per exemple, trucada, seria... O si reps un SMS...
Què et treu de polleguera?
Mira, parlar de política fora de la feina i també alguns polítics. O sigui, jo he conegut tots els polítics de tots els colors i no hi ha res que m'emprenyi més, que és que fora de càmera, perquè jo puc entendre que quan estàs davant del micròfon o una càmera facis un discurs, però que et repeteixin el mateix en privat, que dius, ostres, sí que és una mica natural, per favor. I després, també quan surt, quan parlo amb altra gent que no és d'aquest món i parlem de política, que em qüestionin coses que jo sé. És a dir, que jo hagués explicat alguna cosa per la ràdio i em diguin, no, això és mentida. I dius, per favor, però si ho dit és perquè tinc fons, perquè ho sé d'informació, no m'ho qüestionis, que jo estic parlant amb tots cada dia. I això em treu de polleguera, la veritat.
quina part del teu cos t'agrada especialment?
Mira, jo et canviaré la pregunta, que és quina part del meu cos em fa menys ràbia o puc suportar millor? Perquè jo, suposo, com moltes altres persones, no m'agrado gens, he tingut molts complexes durant tota la vida i encara els tinc, és a dir, jo evito els miralls, no puc veure els miralls perquè no m'agrado i perquè sempre m'he sentit com exclòs d'alguna manera del que és l'estàndard físic natural o del que és la normativa social que s'ha considerat que ha de ser un cos normatiu, no? I responent-me a aquesta pregunta que t'he girat, jo et diria els ulls, perquè la gent em diu que sóc molt sincer i que se m'interpreta molt. És a dir, que si estic emprenyat o algú em cau malament o m'ho estic passant bé, se'm nota molt fàcilment.
Quina és la història teva, personal, que sempre expliques als sopars?
Mira, n'hi ha dues, les entre fent molt cortetes, una relacionada amb la feina, que és quan vaig anar a cobrir les eleccions de Galícia del 2016, era, ja, jo cobria Alberto Núñez Feijóo, època Marcial Dorado, la foto amb el narcotraficant, etc. I època també en què era acabada de sortir la sèrie de Narcos. A mi m'agradava molt i tenia de to de trucada la sintonia de Narcos. Llavors, jo un dia allà a la campanya em presenten a Feijóo i vaig estar parlant una estona. Total, que just en aquells minuts que estava amb ell em sona la sintonia del telèfon de Narcos mentre estava amb ell. I la cap de gabinet, cada cop que me la trobo, em llança una mirada assassina perquè, clar, evidentment, que et soni la sintonia de narcotraficant amb la foto i tot això, doncs era qüestionable. L'altre, amb el meu company de batalla Eduard Grau, que sempre és el meu amic de tota la vida, amb què sempre fem viatges, un dia a Hamburg vam anar a deixar les coses a l'hotel, vam sortir de festa, vam arribar tard i a l'obrir el llit ens vam trobar que algú s'havia cagat dins del nostre llit. Clar, eren quarts de cinc del matí o passats, i què vam fer? Doncs treure tots els llençols, deixar-ho al terra i dormir amb una caca a dins del nostre, de la nostra habitació.
Una nit sense dormir, que no sigui aquesta?
Mira, te'n podria dir moltes, per exemple, de feina, o la prèvia a l'1 d'octubre, la nit del 20 de setembre, però crec que més que una nit en concret és amb qui passes la nit. Perquè tu pots estar al mateix lloc, la mateixa hora, del mateix any, amb les teves mateixes circumstàncies, i hi ha amb persones amb què no t'ho passes bé, i amb altres que t'ho passes de puta mare i dius quina nit, això és el que m'agrada. Per tant, més que un lloc en concret, prioritzo molt amb qui decideixo o amb quin ve de gust passar aquesta nit.
Tria el millor dia de la teva vida.
Crec que ha de venir el meu millor dia de la meva vida, i sospito que pot ser aquest any, perquè el 15 de juliol em caso amb la Laia, i sospito que aquest pot ser el meu millor dia de la meva vida.
I el pitjor?
Doncs quan va morir el meu avi, que de fet era l'únic avi que jo he conegut i me l'estimava molt i ha estat el meu únic referent, diguéssim, com a avi que he tingut. A més, em va agafar en una època d'adolescència total, primer, segon d'ESO. I de fet crec que ho sé, que tenco els ulls i encara el veig, encara escolto la seva veu, i és una figura que em va marcar molt. I també quan es va morir el meu tiet Jordi, que era molt jove i va tenir un atac de cor sobtant, no tenia cap problema, i també va ser un dia molt dur, sincerament.
Què t'agradaria fer a tu abans de morir?
Moltes coses, viatjar, veure món, però sent realista, m'agradaria tenir una hipoteca pagada perquè els meus fills tinguessin un lloc on dormir i on poder estar si jo marxo algun dia, i que no els falti de res. I el que tinc clar és que vull morir-me jo abans que la Laia, que la meva parella, perquè jo no sé com podria aguantar sense ella. Per tant, em demano torn primer.
Explica una història teva de quan eres petit que tu no recordis, però que sempre treguin a tots els àpats familiars.
Mira, hi ha una relacionada amb el meu germà, que és que jo quan vaig néixer, com tots els nens, els hi posen aquella polsareta al braç, no?, amb el nom, etc. I el meu germà, que tenia 4 anys, va dir als meus pares que si la polsera era per poder-me canviar, perquè no li agradava gaire que hagués nascut. I també que jo als 7 anys es veu que un dia, no sé, a Sant de què, li vaig dir al meu pare: però tu, de fet, quan fa que ens coneixem? Des de que jo tinc 5 anys, no?, que ens coneixem, no fa tant. Quan ell em va portar, evidentment. Però bé, no sé què em devia passar pel cap.
Quina va ser la teva primera feina cobrant i quines feines no periodístiques has fet?
Mira, la primera feina cobrant va ser no periodística, que és l'única que he fet fora del ram, que va ser treballar al restaurant de la meva sogra, que tenia un restaurant i jo anava a la universitat, al migdia anava doncs, a ajudar a fer els menús del migdia i després me n'anava a la ràdio local.
Què recordes del primer dia que vas entrar a RAC1?
Jo vaig entrar aquí a fer les pràctiques de la universitat i perquè sempre vaig tenir clar que volia fer ràdio i que volia ser RAC1 perquè m'encantava i jo escoltava tots els partits del Barça, m'escoltava els matinals, m'escoltava tot. Doncs bé, una persona que ja no treballa a la ràdio des de fa molts anys, el primer dia que jo arribo m'asseu davant l'ordinador i em diu: mira, t'ensenyaré a minutar compareixences, és a dir, gravar i anar apuntant què diu una persona o altra, perquè crec que és l'únic que faràs en aquesta ràdio. Em diu: no crec que arribis mai a locutar ni fer una notícia ni res. I aquesta persona, que en aquell moment no tenia contracte indefinit, va marxar als 6 mesos i jo fa 8 anys que estic aquí.
Si haguessis de triar un moment que has viscut en antena, quin seria?
Mira, crec que coincideixo amb altres persones, que és el dia dels atemptats, perquè jo estava al Versió Estiu amb el Xavier Rocamora i ens va enganxar de ple, perquè eren les 5 i poc, i ens deien, recordo, ens van dient: aneu informant, aneu aguantant fins que arribi el Basté, que arriba a les 6 i comencem especial, és parar el cop, per dir-ho d'alguna manera, i aneu fent entrevistes, aneu connectant amb la gent que estigui allà, etc. Evidentment van moure cel i terra, jo estava dins de l'estudi de RAC1 explicant l'última hora, anàvem connexions fins que arriba el Basté i pensem: vale, estem salvats, que s'assegui ell, s'hi posi i és cosa seva. Doncs a la publicitat de just abans de les 6 ens aixequem tots, jo m'aixeco també i em diu: tu aquí. I jo, clar, em vaig quedar paralitzat i em vaig quedar allà al seu costat fent tàndem amb ell durant tot l'especial, que és un dia que em va marcar molt.
Adrià Santa Susana, bona tarda novament.
Hola,
bona tarda. Què tindríem en aquests moments? Està pràcticament tota la zona centre de la ciutat de Barcelona tallada, eh?
Tota la zona està tallada perquè hi ha una operació policial oberta, s'està buscant aquesta persona, aquest home que anava armat amb una camisa de ratlles, i per això els Mossos també han activat el que és l'operació Gàbia, que és a dir, tancar totes les zones de transport públic, fer tot un cordó a la zona d'on ha passat tots aquests fets, tot aquest atropellament, per buscar aquesta persona que, recordem, que de moment no s'ha trobat. Fins a les 12:15, que anàvem explicant tot el que havia passat, i vam acabar, jo me'n vaig anar a casa, arribo a casa, em poso el pijama, em poso el llit, fins que em truca el Joan Maria Morros, el cap d'informatius, i em diu: escolta, aquí hi ha hagut un segon atemptat, i l'aleshores director, l'Eduard Pujol, vol que et tornis a la ràdio i que et tornis a estar a l'especial. Total, que jo m'acabava de posar al llit, em vaig tornar a vestir, vaig tornar a agafar les coses, vaig tornar a acabar la ràdio, vam acabar de fer el segon especial de l'atemptat de Cambrils, en aquest cas, amb la Laura Rossell, i crec que va ser fins a les 5 del matí o així que vam estar en antena. I clar, de passar a fer un programa d'humor que estàvem a l'estiu, a la tarda, acabar explicant uns atemptats durant no sé quantes hores, doncs va ser pura adrenalina.
I acabo com acabo sempre: t'has enrotllat amb algú de RAC1?
Ningú ha tingut la sort de moment.
Doncs ho deixem aquí, avui a Islàndia, tallant el bacallà, Joan Ferrús i David Valverde al control tècnic, Eva Catalán, Mireia Ardèvol, Marc Ferragut, l'estudiant en pràctiques Martí Capçada, Maria Xenxó i Albert Dom. Una pausa i arriba l'Anna Ballonesta amb el 9C. Nosaltres tornarem dilluns a les 7. Que vagi bé, bon cap de setmana.
La venda privada de la Roca Village ja és aquí. Del 4 al 21 de maig gaudeix d'un 20% de descompte addicional sobre el preu del Village en marques com Baix, Levis o Vans. T'esperem de dilluns a diumenge. I recorda, la venda privada és només per a membership. Uneix-te a larocavillage.com. Descobreix les novetats i els millors espectacles de maig amb Entrades de Vanguardia. Gaudeix de l'òpera de Wagner Parsifal al Gran Teatre del Liceu, de la mezzosoprano Joyce Di Donato al Palau de la Música i del Festival Les Nits de Barcelona als Jardins de Pedralbes. Ja a la venda amb entradesdevanguardia.com, el teu portal d'entrades de confiança.
A Hipercor i al supermercat El Corte Inglés sempre et sorprenen amb preus increïbles.
Només fins al 8 de maig tens el lluç peces de 3 a 4 quilos a mitjos o sencer a només 11,50 euros al quilo.
Sí, sí, has sentit bé, a 11,50 euros al quilo.
Només a Hipercor i al supermercat El Corte Inglés.
A la botiga, web i app.
Preus vàlids a la península i les Balears.
Elèctric o gasolina? Aquesta és la qüestió. Deixa't estar de Shakespeare, comèdies i teatres, home, i vés-te'n a Expo Ocasió Girona, que allà et solucionaran el dilema. Collons d'artistes.
Torna a Expo Ocasió Girona, els dies 5, 6 i 7 de maig a Fornells de la Selva.
RAC més 1, podcast.
RAC més 1 i Borges presenten... Respostes que alimenten. El podcast de salut i nutrició de RAC més 1 amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles.
T'has preguntat mai si la sopa alimenta? Si existeix una dieta de la longevitat? O què podem fer per menjar bé sense gastar tant? Aquestes preguntes i moltes d'altres tindran...
Respostes que alimenten. Amb Esther Muñoz i la doctora Magda Carles. Tercera temporada.
Per saber què mengem i com ho mengem.
Escolteu-lo cada 15 dies, els dimecres, a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Tots som
més
u.
A Borges portem més de 125 anys oferint oli d'oliva de qualitat.
L'oli d'oliva verge extra destaca pels seus beneficis naturals. Des de Borges treballem perquè els nostres olis segueixin un procés de producció sostenible amb el planeta i amb les nostres ampolles reduïm cada any 143 tones de residus plàstics.
Borges, cuidant el que importa.
Minut a minut de RAC1. Tot el que passa a RAC1 dins i fora de la ràdio. Tot allò que t'expliquem a RAC1.
Renovada.
RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
Escolta.